Avui és Black Friday. Bé, avui i tot el mes. Avui i tot el mes. Aquest és el problema, que, ostres, tenim una pressió, bé, és, hi ha una pressió publicitària de comprar rebaixes, fes, no... Una, habitualment, la majoria de la gent ens intentem controlar, però fins i tot els que ens intentem controlar, és a dir, que no tenim problema de comportamental a l'hora de tenir una compra compulsiva i coses d'això, tenim una tentació. Tenim una, no em digueu que no, perquè segur que teniu tentació. Ostres, mira, però... És tremendo, això, és tremendo. Llavors, si fem un pas més enllà, persones que psicològicament en aquestes qüestions necessiten ajuda, persones que tenen unes certes addiccions, quan parlo d'addiccions ja no, en aquest cas seria, entre d'altres, al joc, sinó a les compres compulsives, al no pensar, ostres, tenen un autèntic problema de temptació durant tots aquests mesos. I és una qüestió que no m'ho vull ni imaginar. Com s'afronta tot això? Com es pot controlar? És una dificultat important. La qüestió és molt més seriosa del que sembla, perquè, a més a més, insisteixo, la pressió és elevadíssima. Black Friday. És elevadíssima, és una insuportable. És que abans eren 3 dies, ara és que és tot el mes. Fins i tot m'ha arribat a trobar, igual vosaltres també ho heu vist, el pre-Black Friday. És que ja és la bogeria de les bogeries. Bé, parlem, ens posem seriosos per parlar d'això, perquè parlem d'una situació, ostres, difícil de gestionar a vegades i que es necessita molta força de voluntat, molta ajuda. Parlem amb la doctora en psicologia i psicòloga clínica responsable de la unitat d'addiccions comportamentals de la Fundació Altaia de Manresa i membre del grup de treball Joc Patològic i altres addiccions comportamentals, la Domènica Díez. Domènica, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Gràcies per comptar amb nosaltres.
Un plaer. I, a més, a part d'interessant, és delicadíssim, perquè és el que estava explicant, doctora. És que estem parlant d'un mes d'una pressió publicitària d'ofertes Black Friday, que és que una persona que tingui un problema, ostres, no s'ho posen fàcil.
No ho posen fàcil, perquè, de fet, els anuncis, no?, sempre van dirigits a que adquireixis coses que sovint no necessites i que la persona que a més té un problema de compra compulsiva, que no només és el Black Friday, sinó que li dura tot l'any, ho viu com una oportunitat, igual que ho podem viure les altres persones, i com que si no ho compres ara, doncs ja no tens l'oportunitat d'adquirir-ho. Per tant, és un període que cal estar doncs molt a l'aguait, especialment les persones que pateixen aquest problema, no? Clar. Si vols, t'explico una miqueta
en què consisteix. Endavant, sí, perquè, clar, jo em referia... Clar, les persones que tenen un problema de compres compulsives és tot l'any, però suposo que encara em referia que s'empitjora durant aquesta època, no?, on el consumisme està a flor de pell.
S'empitjora perquè, pel que dèiem, no?, dels anuncis i de tot el màrqueting publicitari, tant per la compra presencial com per la compra online. Llavors, hi ha tota una sèrie de mesures que les persones que tenen aquest problema val la pena que posin en marxa aquestes mesures més prudents. No?
En què consisteix tot això? Explica'ns, sí.
Sí, la compra compulsiva, de fet, és un impuls, no?, de comprar amb freqüència, invertir molt temps en comprar o en mirar coses per comprar, que va seguit, evidentment, de com aconseguiré el diner, doncs, per comprar tal cosa o tal altra, i que moltes vegades va acompanyat de demanar crèdits per poder pagar-ho tot això, no? Es converteix en una activitat prioritària amb la persona i que passa factura, doncs, a nivell personal, evidentment, amb la família, no? Però també pot passar factura a nivell laboral, social, etcètera. És un trastorn, tot i que encara no està classificat en els manuals actuals de psiquiatria com a trastorn, però sí que és un trastorn del control de l'impuls i la persona ho experimenta moltes vegades més enllà de la seva voluntat. És aquest impuls irresistible, intrusiu i que es viu sense sentit.
Clar, suposo que de ser un comprador compulsiu, suposo que hi ha nivells, no?, de gravetat d'aquest trastorn. Quan ens hem de començar a preocupar? Quan podem veure una persona que pugui tenir aquest trastorn, que puguem sospitar que el té, o un mateix, quan pot sospitar que igual necessita ajuda?
Bé, quan la persona, per exemple, pensa en comprar, i això va en detriment de deixar de fer activitats que són significatives per ell. O sigui, no vaig aquí o no quedo amb les amigues o no faig tal activitat i el que faig és anar a comprar. Un dels criteris clau en aquest tema és quan el fet de comprar serveix per una evasió d'un malestar. Jo em sento malament, no tinc un problema, i m'evadeixo, doncs, comprant, que de fet és el patró que passa amb totes les addiccions a conductes, però també a substàncies, no? És a dir, quan jo veig que estic massa temps pues això, mirant com comprar o com aconseguir diners per comprar, i que em serveix, no?, que és com un recurs, entre cometes, terapèutic, perquè m'evadeixo d'aquest malestar, d'acord, però després, evidentment, em genera més problemes.
Això passaria habitualment en totes les addiccions, no? És una evasió dels problemes.
Exacte. Les addiccions venen a intentar, o sigui, són un intent de sortir d'un malestar distraient-te, no?, d'alguna manera. El que passa que després ja s'arriba a la dependència.
Clar.
I també el que se'n diu la tolerància, no? La tolerància seria que cada vegada es necessita incrementar més el temps dedicat a l'activitat, en aquest cas a la compra, per aconseguir el mateix nivell de benestar. I després també tot el tema de l'abstinència, que seria... Jo ja no la faig tant perquè disfruto o m'ho passo bé, sinó perquè si no la faig, ja experimento aquest craving que se'n diu, o aquest deler de fer aquesta conducta, és a dir, que ja la faig per sortir d'aquest malestar.
Clar, no sé fins en quin punt tot això pot passar més desapercebut, és a dir, perquè socialment igual el comprar no està mal vist. No sé si això, vull anar a parar, no sé si és fàcil de detectar perquè és una situació socialment acceptada i no sé si la gent li fa cas a això, o té com, és una normalitat. Això dificulta aquesta detecció del trastorn?
Clar, això dificulta perquè estem en una societat molt consumista i que, de fet, cada vegada s'està convertint el fet d'anar a comprar com una activitat social, no?, entre els adolescents. Abans no era l'activitat d'anar a comprar en grup com una activitat de cap de setmana, no? Ara hi ha els centres comercials, ja fa anys, no?, on tens, pots anar a un restaurant, pots anar al cine i pots passar-te tot el dia comprant. S'ha normalitzat, és cert. El que passa que sí que hi ha criteris distintius. És a dir, les pacients que tenem aquí a la unitat habitualment hi ha unes despeses molt grans, inclús més que les jugadores, les dones que tenen problemes amb joc patològic. Parlo, sí, de dones perquè fonamentalment ens arriben pacients dones.
Això t'anava a preguntar precisament, si en aquest cas de compres compulsives, quin seria el perfil? Seria principalment una dona?
Seria principalment una dona, i els articles que compren normalment estan relacionats amb la pròpia imatge.
D'acord.
És a dir, temes com d'estètica, compra de roba, per elles o per la família, eh? O sigui, poden ser les dues situacions.
El que és comprar. El que és comprar, no?
El tema és comprar, i llavors habitualment venen amb molts deutes, molts crèdits, i llavors és quan s'ha de prendre mesures, que és quan fem el tractament aquí, no? Si vols, dic una mica en què consisteix.
Sí, sí, i ara anava per aquí, precisament, que quan un es detecta el problema i es posa, per exemple, en les vostres mans, per on es comença, quin tipus de tractament es fa?
Nosaltres apliquem tractament cognitiu-conductual i amb tècniques també d'entrevista motivacional i també de control econòmic de l'activitat. És a dir, primer, veure la persona quin grau té de consciència respecte al problema i ajudar-la que vagi prenent consciència, i després, doncs, evidentment, si es compra online, limitar l'accés a determinades pàgines online, i el que és molt important és que hi hagi un coterapeuta, que en diem, pel tema econòmic, és a dir, un familiar que li faci de fre i que supervisi tots els ingressos que té la pacient. Moltes vegades el que fem és anul·lar targetes de crèdit, evidentment amb el vist clau de la pacient, i controlar molt bé què es paga i com, i que hi hagi una supervisió exhaustiva. De més control a menys, nosaltres donem l'alta quan porten un any i mig regulant la conducta. La compra és una addicció especial perquè no podem pretendre l'abstinència total, sinó que veure què cal comprar, si pot esperar, no vol dir que la persona no pugui tenir desitjos i capritxos, però sí que ha de poder esperar en una determinada ocasió i sota la supervisió d'un familiar que l'ajudi.
Quin percentatge hi ha de superar un trastorn com aquest?
De superar el trastorn... Bueno, les addiccions, en general, el que es diu és que tenen un 60% de recuperació. però justament les que s'ha de fer un maneig de la conducta, doncs són més complicades. No seria com el joc amb apostes, que la persona pot passar, evidentment, sense jugar amb apostes durant tota la vida. El tema de la compra és especial, perquè no és suprimir la conducta, sinó regular-la. Mm-hmm. Es parla d'un 60%, tenint present que sempre haurà d'estar el cas, perquè potser en un període de malestar psicològic pugui tornar a recaure. Però també, si és que rep una quantitat de diners no esperada o davant circumstàncies diferents a la vida, no?
La darrera pregunta que et faré, Dominica, no sé si tens dada o no tens dada d'això, aproximada en tot cas, és, en els darrers anys s'ha detectat un augment de persones que tinguin aquest trastorn de compra compulsiva per qüestions consumistes i demés, o no? O és regulat? Vull dir, no hi ha una diferència?
El que s'ha d'afinar més és amb la prevenció, perquè moltes vegades és un trastorn que queda d'alguna manera emmascarat davant de, darrere, més aviat, no? de problemes de depressió i ansietat.
D'acord.
Per tant, és molt important que el metge de capçalera, quan hi ha problemes de depressió i ansietat, també investigui una miqueta si hi ha algun problema d'aquests, perquè en general les pacients ho amaguen, ho viuen amb vergonya i a vegades esclata quan hi ha la situació econòmica és insostenible, no?
Doncs, Dominica Díez, doctora en psicologia i psicòloga clínica responsable de la unitat d'addiccions comportamentals de la Fundació Altaia i, a més, membre del grup de treball de joc patològic i altres addiccions comportamentals. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i totes les explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per fer-ne difusió. Adéu, bon dia.